Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers han trobat el cos sense vida d'un dels dos desapareguts ahir al vespre en ser arrossegats pel riu a la zona del bany de Camarasa, a la Noguera, com avança el diari El Segre. Una trentena d'efectius amb 18 dotacions de bombers, entre les quals un helicòpter, dues barques per unitat amb unitat subaquàtica i drons, van iniciar la recerca que s'ha reprès aquest matí. A nit es van rescatar dos joves que s'havien llençat a l'aigua per ajudar els desapareguts. El govern ha presentat el nou pla de gestió de residus fins al 2035. Preveu tancar 13 abocadors, construir noves plantes per al tractament de la fracció orgànica i la resta i crear 500 centres de reutilització. Amb aquestes mesures es busca reduir els residus un 15% respecte al 2010 i aprofitar fins un 25% l'energia per generar energia. Amb un doble objectiu, com explica Sílvia Paneque, portaveu del govern i consellera de Transició Ecològica.
Dos objectius principals que marquen aquesta planificació. La d'augmentar la recollida selectiva i la de disminuir el percentatge de residus que en aquests moments van a abocador.
Els 13 abocadors que es tancarien serien a Berga, Beuda, Banyoles, Solius, Lloret de Mar, l'Espluga de Francolí, la Granadella, les Borges Blanques, Castellnou de Seana, Balaguer, Cervera i Tàrrega. El full de ruta també inclou els dipòsits controlats amb possibilitat d'ampliació o millora de Tremp, Mas de Barberans, Pedret i Marzà i Orís. Aquest dimarts s'ha obert el procés participatiu. I el Departament d'Educació ha fet públiques les noves adjudicacions de places docents després d'anul·lar el procés per les incidències no justificades detectades que van obligar a aturar el procés la setmana passada. En total s'han produït 2.898 canvis respecte a l'adjudicació anterior que afecten el 5% dels 57.200 que participen en el procés. Educació ha demanat disculpes i la consellera Esther Niubó compareixerà demà al Parlament per donar explicacions. Aquest cap de setmana ja va avançar que darrere de la incidència hi hauria una acció deliberada, voluntària i conscient per part d'una persona. I el govern aprovarà avui la creació del comissionat i del Consell Assessor per al Departament de la Hisenda Catalana i la seva adaptació al nou model de finançament singular. El càrrec de comissionat l'assumirà Santiago Ramón Arizón, expert en gestió tributària, el fins ara responsable de tributs de IBM a Espanya, Grècia i Portugal. També va desenvolupar el sistema de gestió tributària i recaptació de l'Agència Tributària de Catalunya i va impulsar una anàlisi de dades tributàries, un sistema per rebre autoliquidacions i un estudi estratègic sobre el funcionament de l'agència. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Sintonitza Obert per Vacances.
I ara passant 3 minuts a les 10 del matí, benvinguts de nou a l'Obert per Vacances. Avui marxem cap a Mollerussa per conèixer el Casalet, el Casalot, l'estiu XL i el camp de treball que estan fent a la ciutat. Perquè ens doni tots els detalls, tenim els estudis de Ràdio Ponent Mollerussa, a la tècnica de joventut de l'Ajuntament, la Montse Llobera, i també a la Karen Alfonso, redactora de la ràdio. Bon dia a les dues, com esteu? Doncs no les podem escoltar a hores d'ara. Karen?
Ara em sentiu?
Ara sí, perfectament. Bon dia.
Ara, perfecte.
Hola, molt bon dia.
Doncs escolta'm, Karen, comencem justament perquè ens expliqui la Montse què és aquest casalet, aquest casalot i aquestes ofertes.
Molt bon dia, que no sé si m'havíeu escoltat bé. A través de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mollerussa, l'Ajuntament doncs, promou des de fa molts anys iniciatives de lleure per poder doncs, promoure aquest foment de valors, conciliacions familiars i laborals, continuïtat educativa i desenvolupament i autoconfiança i autonomia. Mm-hmm. Tenim activitats que van des dels I3 fins a quart d'ESO i els primers que us parlarem serà del casal d'estiu, que es divideix segons les edats, casalet i casalot, i són activitats que es poden apuntar les famílies des del 25 de juny fins al 29 d'agost i que la durada en quant a l'horari és de 8:30 a 9 és l'hora d'acollida, que és gratuït i després doncs és fins a la 1:30 del migdia. Són activitats, doncs, com hem dit, de lleure educatiu, porten piscina complementària. Cada setmana hi ha un eix, una història que s'explica el dilluns, que s'acaba el divendres i que està emmarcada en un eix d'animació, i que aquest any doncs, el casal, que és el Casalet i el Casalot, són les dues edats, depèn de les franges d'edat, doncs va del món del circ. Tenim un personatge principal, que és el padrí Marcelí, que és un antic director de circ, que doncs bé, doncs és un circ que va tancar fa molt de temps, però que demana suport i ajuda a tots els participants perquè doncs, ajudin a recuperar la màgia del circ i poder-lo reobrir. Això en quant al Casalet i el Casalot. L'Ixel és una iniciativa que va sorgir fa un parell d'estius, veient doncs, que els joves a partir de 11, 9, 10, 11 anys no es vinculaven tant al casal, vam decidir crear tot un projecte nou, i d'aquí va sortir l'estiu Ixel. És també una activitat de lleure educatiu, però aquest cop repensada per totes aquestes franges d'edat on els joves i les joves tenen molt, molt protagonisme a totes les activitats que es desenvolupen. Ells fan assemblees, ells critiquen, jutgen, conformen les activitats, diuen si una cosa ha anat bé o no, inclús planifiquen les accions principals de la següent setmana. Per tant, tenim joves que ja han viscut durant molt de temps aquesta part de lleure, diguem-ne, dirigida, i ara prenen la iniciativa per conformar el seu propi estiu. També podem gaudir d'aquest casal XL de nens i nenes que hagin acabat de cursar quart de primària fins a primer de l'ESO. També és del 25 de juny al 29 d'agost, i amb el mateix horari, 18:30 fins a 9, que és la conciliació familiar, que és gratuïta, i fins a la 1:30, que és l'horari de recollida. Hi ha 24 places per setmana en aquest casal, i en els anteriors n'hi ha 80 al mes de juliol i 65 al mes d'agost. I finalment parlem del camp de treball. També és una iniciativa molt bonica que ja fa 5 anys que estem desenvolupant a la ciutat, on podem donar doncs, aquesta possibilitat als joves de poder ser protagonistes de molts d'espais de la seva ciutat, com recuperar-los, netejar-los, donar-los un nou ús. I aquest any el projecte ha sigut la millora del Parc Caní. Ha sigut una iniciativa que ha sorgit de la regió de joventut, però que s'hi ha també unit voluntaris usuaris del parc i que estan ajudant els joves amb tasques concretes que doncs, per la seva franja d'edat doncs, és impossible poder realitzar doncs, pel pes o per l'execució, diguem-ne, més complicada. I és una activitat, doncs, en aquest cas, ha finalitzat perquè va iniciar el 30 de juny fins al 18 de juliol. Va haver 20 participants per setmana. Però bé, l'important d'aquest camp és que té continuïtat amb aquests voluntaris organitzats que són els usuaris del mateix parc i que podrem tirar endavant, jo crec que com a mínim un mes més.
Deixem recuperar, perquè al final són quatre propostes mm-hmm. que entre totes les edats d'aquesta, dels més petitets fins a l'adolescència, sí. Què hi podríem dir? I al final... El Casal i el Casalot són els més petits, que comentaves que tenen aquest fil conductor mm-hmm. cap al món del circ, cap sí. al món dels més petits, perquè potser també és una manera de que ells doncs, entrin en aquest món. I l'Estiu XL, deixa'm recuperar-lo, perquè és una fita que es va fer fa sí. dos anys, sí. no? Per aquesta falta de connexió. D'aquestes...
Sí, sí, justament, Karen. L'XL feia un parell d'anys que veiem una mica de descensís, els més grans, diguem-ne, els que participaven al Casalet, diguem-ne, de tota la vida. Al final dona cobertura de I3 fins a primer de l'ESO, i veiem aquesta mica de descensís. Al final els joves necessiten ser protagonistes de les seves pròpies decisions, volen crear ells, cada vegada volen ser menys dirigits i tindre més veu i més participació activa. I vam crear aquesta proposta, i el primer que teníem molt clar era que havíem de desubicar-los de l'espai principal on havia doncs, la resta de Casalet i Casalot. Per tant, l'XL se situa ja físicament en un altre espai, com són els pavellons firals, i d'aquesta manera també, diguem, mentalment, ja no et veus tan vinculat amb un Casalet on veus nens i nenes més petitons, sinó que la seva franja d'edat ja és molt més coherent, i ells arriben, es troben com si fossin un gran grup, una gran colla, se saluden, tenen la seva manera de relacionar-se, de parlar, els monitors també doncs, tenen aquesta manera de vincular-se amb ells a través d'una perspectiva ja molt més juvenil i molt més doncs, preadolescent. I les activitats que ens han funcionat molt bé han sigut activitats, evidentment que hi ha una planificació feta, perquè hi ha uns valors, hi ha uns eixos que volem treballar perquè pues el que diem, no? Al final és educació en el lleure, però bueno, també els hi hem deixat aquests espais on ells puguin dir, ei, aquesta activitat la voleu o no? No, per què? Com ha anat avui? Fem una assemblea, ens assentem, decidim, la setmana que ve què voleu fer? Prioritzem sortides, prioritzem treballar algun tema en concret que ens remou, que tenim ganes de parlar-ne. I d'aquesta manera també veus joves actius, i perquè els hi dones aquesta oportunitat de poder participar i aquest espai, i està clar que si els hi dones espai i moments per fer-ho, els joves participen, però molt i molt bé.
Montse, parlàvem fa una estona justament d'aquest camp de treball ja per als més grans. Explica'ns una mica què és el que han estat fent en aquestes darreres setmanes, com ha funcionat, com s'han organitzat i què han fet.
Fantàstic. Mira, el camp de treball local sempre és una proposta que surt d'iniciativa de la regidoria. Ens encantaria que ja estem aquí, estem caminant molt fortament perquè hi hagi un moment que hi hagi un grup que pugui decidir ells mateixos amb quin és l'espai que volen millorar. Però bé, costa una miqueta d'això perquè falta treballar, doncs, diguem-ne, molt previ, amb joves, amb grups organitzats, però bé, aquest any l'ubicació del camp de treball era el Parc Caní. El Parc Caní de Mollerussa era un espai molt diàfan on hi havia, doncs, vida, evidentment, dels usuaris i persones que tenen, doncs, animals, però hi havia com una sensació que, bueno, era un espai, doncs, erm, no hi havia massa activitat, ens vam començar a plantejar potser incloure algun element tipus agility, i vam anar a trucar a una noia fantàstica que des d'aquí, si em sent, li vull donar les gràcies, que és la Laia de l'Espai Guau de Gomés. Ella és veterinària i etòloga, i ella té un espai molt, molt bonic a Gomés, on a part de ser una residència canina, té un espai també on pot fer ensinistrament, i vam anar-la a buscar, vam dir, mira, Laia, volem canviar aquest ús, volem canviar aquest espai per donar-li uns usos una mica diferents. I ella es va remengar gratuïtament, sense cap mena d'altra cosa a la motxilla que el seu compromís personal i amor a el que fa, i ens va dissenyar tot aquest espai des d'una mirada etològica per poder discernir, doncs, el que és els usos d'un parc caní amb gossos més petits, gossos més grans, de vells, em refereixo, punts d'aigua, ombreig, joguines, tipus agility. Llavors, tot això ella ho va dibuixar i va crear tota una proposta de millores d'aquest parc que després, des de l'entitat Qualia, que és amb qui treballem, són els que han organitzat setmana a setmana totes aquestes feines tècniques. Aquestes feines tècniques han anat des de la recuperació de bancs, des del muntatge d'unes tanques, des de ficar monticles de grava perquè els gossos necessiten diferents textures per poder explorar, des de pintar un mural, des de dissenyar una normativa per també pels usuaris, perquè, bueno, doncs, perquè quan tu vas a un parc caní moltes vegades vaig a un parc, faig xerrada, no?, amb el company de la vora, i potser aquesta interacció amb el teu animal de companyia potser no hi és o hauria de ser-hi més. Llavors també hi ha unes normatives que en breu, doncs, es publicaran amb una pancarta, doncs, que podran donar-se a conèixer. La veritat és que els joves han fet molt bona feina, han fet forats també per un futur arbrat, no els hem plantat perquè ara s'haguessin mort amb aquestes calors, però res, o sigui, han fet una feina increïble. Aquest espai està irreconeixible gràcies a ells i a elles.
Al final és el que deies, els nens sí que han fet una feina reconeixible, però el que deies és que aquesta feina és viva i seguirà per aquesta trucada, podríem dir, que van fer, aquesta rebuda que van voler tenir aquests veïns per poder participar i per poder col·laborar amb aquest parc caní, que potser seran ells mateixos que plantaran aquests arbres que deies tu quan sigui ja l'època de plantar-los.
Sens dubte. Ens va passar una cosa molt bonica quan l'Aia es va incorporar i va sumar-se al projecte. Va dir, ostres, jo tinc molta xarxa amb la vida comunitària, doncs, no?, de persones que tenen animals, de companyia, i va fer una crida a les xarxes i va dir, ostres, veïns, veïnes, usuaris, què us fa falta quan aneu allà, què és el que noteu que realment hauria de canviar d'aquest espai? I va haver una crida, però bueno, absolutament positiva, perquè no només van donar moltes propostes, sinó que també van dir, ostres, si es comença això, volem col·laborar-hi de la manera que sigui. Hem tingut gent gran que han col·laborat al mateix moment que la nostra gent jove. Ells hi van a les tardes, als vespres, quan acaben de treballar, van a ajudar molts d'ells, que tenen empreses de construcció, també han agafat, han utilitzat els seus vehicles personals per anar a buscar, doncs, material. S'ha creat una xarxa comunitària amb aquest projecte realment molt, molt interessant i molt, molt bonica de viure.
Que bé, Montse. Et volíem preguntar també, tornant de nou als casals, si ara hi ha algun nen o alguna nena que es vol apuntar. Encara hi són a temps, i si és que sí, com ho han de fer?
Sí, i són a temps. Els casals estaran oberts fins al 29 d'agost. Són inscripcions setmanals i ho han de fer a través de la web o de l'app de Qualia, de la cooperativa Qualia de Lleure, que és doncs, qui té la concessió de gestió d'aquests espais. Hi ha places limitades, us ho hem de dir, per tant, si algú estigués interessat, no, és allò de no fem el romancer, perquè és probable de que alguna setmana, sobretot aquest mes de juliol, que són les setmanes potser més buscades, algunes ja estiguin plenes, doncs a través de l'app o la web de Qualia.
Molt bé, doncs Montse Llobera, tècnica de joventut de l'Ajuntament de Mollerussa, gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies també, Karen. Fins la propera.
Gràcies, fins la propera.
I ara passen 15 minuts de les 10 del matí, continuem a l'Obert per Vacances i és el moment d'encetar un nou episodi del nostre podcast Ben Criats. L'estiu és aquell moment en què trenquem rutines i ens dediquem una mica més a nosaltres i als nostres fills i filles, en cas que en tingueu. Avui al Ben Criats, la Laura Alcalde conversa amb una altra experta, en aquest cas es tracta de l'Elisenda Pasqual, psicòloga de criança respectuosa. Atenció, que en aquest episodi amb ella abordem l'etapa dels 3 als 6 anys.
L'Elisenda Pasqual Martí és psicòloga de criança respectuosa i acompanyament familiar. La seva veu, tranquil·litzadora i assossegada, la podeu escoltar i veure en els capítols de la sèrie Això no és Suècia, co-creada i protagonitzada per l'actriu Aina Clotet. De fet, la sèrie neix de les teràpies reals amb famílies reals.
Abans vivíem al mig de la ciutat. En canvi, ara, mira, aquí envoltats de naturalesa.
T'ho diu, mama.
Soc la Marta, la terapeuta.
Y lo que pasa en esta mesa, se queda en esta mesa.
La Elisenda diu que escriure és una vocació que l'acompanya des de que té ús de raó i entre les seves publicacions hi ha Amor de piel adentro o Maternitat invisible. L'Elisenda fa cursos, sessions i xerrades i avui tenim el goig de tenir-la amb nosaltres en aquest podcast. Elisenda, molt bones, com estàs?
Molt bé, molt bon dia, molt bé, estic molt bé.
Escolta'm, Elisenda, vaig a barraca. Quin és el secret de dur a la pràctica una criança respectuosa però sense morir en l'intent?
Jo crec que és un punt d'equilibri molt important, que s'ha malentès molt, i crec que la criança respectuosa ha de posar en un equilibri i en una balança tots els membres del sistema familiar i no només els infants.
Important, eh? El que passa és que aconseguir aquest equilibri és lo complicat de la qüestió, imaginem, eh?
Exacte.
Escolta'm, Elisenda, amb tu volem abordar aquesta etapa que va dels 3 als 6 anys per posar-hi algunes edats. En aquesta etapa, què li passa en general als nostres fills i filles?
Mira, als 3 als 6 anys els infants ja comencen a ser conscients que no són un o una amb tu, amb la mare o amb la figura de ferrament primari, i aquí comencen a entendre també que tenen una espècie com de poder d'afectar l'entorn, no? Per això també és una etapa molt interessant, perquè comencen a arribar els nos, a comencen a arribar les rebequeries, els infants comencen a experimentar amb aquesta pràctica de guanyar un lloc i un estatus diferent dins del sistema familiar. Per això és molt important posar uns límits adequats i coherents, perquè jo sempre dic, quan una família em ve i em diu Elisenda, és que el meu fill se'm puja a la xepa, i els dic, és que els infants només es posen allà on els hi deixen posar, vull dir que hem de mirar quina escala els hi estem col·locant perquè vagin escalant poder dins d'aquesta etapa, no? Perquè han guanyat vocabulari, han guanyat autonomia, han guanyat aquesta consciència que són diferents de tu i que saben que poden començar a afectar-te amb el que fan i amb el que diuen.
Has dit la paraula clau, límit. Com posem un límit que funcioni?
Jo crec que hem de tenir molt clar que els infants no són adults i moltes vegades els límits no funcionen perquè els posem malament, sí? M'explico. És a dir, quan tu a un infant li has dit 3 vegades una cosa i no la compleix, és que el que li estàs dient no és correcte. O la manera com tens de dir-li o el que tens de dir-li, aquí està fallant alguna cosa, no? Llavors, en aquestes etapes, de 3 a 6, els infants encara són molt psicomotrius, vol dir que estructuren molt el seu concepte intern, la seva psique, a través del cos i del moviment i de les sensacions físiques. Per tant, els límits en aquesta etapa sempre han de ser molt més corporals que no pas verbals. Allò de repetir 10 vegades el mateix i no ho ha fet, no ho farà. A la 11a vegada no ho farà. Per tant, deixem de repetir-ho i comencem potser a acostar-nos més al primer cop, a tocar-los, a parar-les físicament. Doncs a vegades és aprendre de quin és el camí principal per arribar a obtenir allò que volem.
I és als 3 anys o a partir dels 3 anys que s'ha de començar a imposar d'alguna manera els límits de cara als nostres petits?
Mira, els límits neixen amb la vida, és a dir, una criatura petiteta ja té límit, perquè el límit no és només el dir que no a algo, el límit també és una abraçada, és un sosté, és un petó, és una carícia. Jo crec que com a persones adultes, quan comencem una mica a trencar l'encanteri de que el límit només és castració, sinó que el límit també és seguretat, ens en donem compte que això comença des de l'existència mateixa, no? Llavors, a partir dels 3 anys sí que és cert que hi haurà més límits de confrontació, hi haurà més límits de reconduir certes situacions que no són adequades, però el límit com a tal comença amb la vida.
I si tu com a mare o pare no tens clar el límit que pots imposar, fracassaràs segur? És a dir, quan tu ja planteges un límit d'una forma dubitativa o en aquesta, caure en aquesta repetició i d'alguna manera dir allò és que no em fa cas...
Sí, és probable que sí. Llavors, jo sempre dic que la criança no hauria de desgastar tant. La criança hauria de ser una cosa que poguéssim fer d'una manera molt més lleugera. Quan gaste molt és que no estem utilitzant l'energia en un lloc incorrecte. I a vegades això que estàs dient tu, per exemple, és la clau, no? Entendre com dir-ho, de quina manera dir-ho, què dir i utilitzar una manera molt més optimitzada dels recursos que tenim, que com a persones adultes són molt limitats.
A vegades no reflexionem prou, però és veritat que el nostre límit també està d'alguna manera... Té un topall, diríem.
Té un topall, sí.
Elisenda, un cop hem posat el límit i s'ha produït una situació difícil, per exemple, en públic, moltes vegades, al supermercat, al carrer, al parc, perquè l'infant doncs, no accepta el nostre límit o mostra negativa davant de la proposta... Què fem amb la maleïda culpa? És a dir, què fem davant de doncs, que li passe, que no li passe, perquè no li dius això, dona-li allò, prova de fer això, no? Tot aquest judici del públic, una mica, de la plaça del poble, vaja.
Clar, jo crec que el primer que hem d'entendre és que quan un infant es queixa o es frustra o s'enfada per un límit que li hem posat, ens està dient que té molt bona salut mental. Vale? Potser la teva no, però la seva sí. No? Llavors, quan jo ja entenc que la queixa de la criatura denote una bona salut mental, és a dir, un infant que t'està dient d'una manera molt clara que allò que tu li demanes que faci no ho vol fer. Això és saludable amb aquesta etapa del desenvolupament. I això moltes vegades hi ajuda a no sentir-nos tan malament. Quan tu poses un límit, el que és esperable d'un infant en una etapa de 3 a 6 és que es queixi. Si no es queixa és que tenim una criatura bastant domesticada o que li estàs fent un xantatge i no vol perdre's allò que tu li estàs dient que no tindrà. No? Per tant, quan tu poses un límit en públic, que és molt més complicat que fer un privat, això a tothom ens passa i qui digui que no li importa la mirada dels demés, ens està mentint. Uh-huh. Quan ho posem en públic, clar, hi ha mirades, potser hi ha crítiques, potser hi ha algú que ho faria millor que tu i t'ho fa explícit. Aquí jo sempre dic, si tu abandones el teu fill o la teva filla per mirar la teva culpa, l'estem deixant sola, la criatura. Per tant, el que és important és entendre que tu tens el dret, com a mare o com a pare, de ficar els teus límits, que el teu fill o la teva filla té el dret de queixar-se i que aquesta equació s'ha de ballar i s'ha de manejar el millor que es pugui quan s'està en públic.
Concepte ballar, mira, m'agrada, és important, sí. Per fer moure aquesta situació d'una forma compassada, sense que se'n vagi de mare, mai millor dit. Escolta'm una cosa, comencen les relacions escolars a partir dels 3 anys, ahir 3, la canalla que ha anat a l'arbre sol ja ha fet relacions, no? Però l'escola, no?, comença a partir dels 3 anys i infantil 3, aquí comencen les relacions escolars i, per tant, el concepte compartir. Explica'm una cosa que m'obsessiona, Elisenda, per què hem d'ensenyar a no compartir als nostres fills i filles?
Aviam, això té molts asteriscos. La infantesa, la infància, en aquesta etapa és molt egocèntrica. Què vol dir això? Vol dir que l'infant viu molt, veu el món des del seu melic. Sí? És a dir, el que és meu, el que em passa a mi li passa a tothom, el que a mi m'agrada li agrada a tothom. Ja et dic també, entre parèntesis, que hi ha molta gent que s'ha quedat en aquesta etapa. Però quan un infant petit, per exemple, et mossegue perquè li agrada, no perquè sigui dolent. No? Llavors, quan nosaltres obliguem a compartir en una etapa tan egocèntrica com per exemple els 2, 3, 4 anys, el que li estem dient a l'infant és que allò que sent que és seu i que no vol compartir-ho no ho fa bé, no? I aquí comencem una mica aquest desordre. Això no vol dir que quan tu invites criatures a casa o quan vas al parc i portes joguines, tu abans ja pactes. Si portem aquestes joguines al parc, són joguines perquè juguem tothom. Si tu no vols compartir, carinyo, aquesta la deixarem a casa. O quan venen amiguets o amiguetes a casa, no pot ser que no comparteixis res perquè això no cuida els demés. És a dir, aquí també comencem a donar eines de cara a una empatia futura, però un infant en aquestes etapes difícilment pot desenvolupar una empatia real, a no ser que tingui una sensibilitat interna elevada, que també existeix.
És que molts cops esperem de la canalla, no?, una resposta adulta que és impossible que ens la donin, perquè són nens i nenes, són infants.
Exacte.
Mira, se'ns acabarà el temps i no vull acabar sense el nostre test de la criança del nostre podcast, Elisenda. No te les faré totes perquè no mos donarà temps, però mira, vull que, sisplau, em contestis què fem enmig d'una rabieta, què no hauríem de fer mai enmig d'una rabieta en públic, ara que parlàvem d'això.
Deixar un infant a soles, deixar, abandonar-lo.
Si el teu fill et pega o filla et pega, t'hi has de tornar?
No, evidentment que no.
Si jo fos la mare del berenar fast food davant del mood healthy de tota la resta de famílies, què m'aconsellaries, Elisenda?
Que segurament li has donat el que més ama tenies per cuidar-te tothom bé.
Quan no es veu l'hora de sortir de l'aigua de la piscina o de la platja, hi ha alguna tàctica infal·lible que poguéssim fer servir?
T'acostes, els agafes i els treus a coll encara que plorin o s'enfadin, perquè és el que els hi toca fer.
I acaba la frase, sisplau, la millor criança és...
És aquella que posa en equilibri tots els membres del sistema familiar.
Elisenda, abans d'acomiadar-te, com et podem contactar si necessitem de tu?
Pues per la meva web o per xarxes socials amb el meu nom, Elisenda Pascual Martí.
Escolta'm, Elisenda, moltes gràcies per aquesta conversa, per tots aquests consells que avui ens has donat i que guardem al nostre cor, però també a la nostra ment, eh?
Exacte.
Que vagi molt bé.
Igualment, una abraçada.
I a vostès fins al proper episodi. Recordeu, la millor criança també és la de les famílies que l'exerceixen pensant en el bé dels seus fills i filles. Adeu!
I ara falten 4 minuts per 11:15 del matí. I avui li hem demanat a la Núria Cartanyà que ens faci una foto ben xula i sobretot panoràmica de Tarragona des d'un lloc d'alçada. Ens ha fet 3 propostes que ara li demanem que en recordi. Núria, bon dia de nou.
Hola, hola, Manel. Doncs mira, les propostes eren, t'ho dic de memòria, sí, anar al campanar de la catedral, anar a la Torre del Pretori o anar a l'edifici de l'Atlàntic, al mig de la Rambla. Què volen els oients?
Doncs mira, ara mateix hi ha un empat al 50% entre la Torre del Pretori i el campanar de la catedral de Tarragona. Per tant, està desempatat-ho directament.
Molt bé, doncs així no baixem a la Rambla, ens quedem per aquí a la part alta, formant part d'aquestes restes de la Tarragona romana. Doncs hem triat la Torre del Pretori perquè ni que és la menys alta de les 3 edificacions, em consta, si no m'equivoco, que fa 35 metres, hem dit que té unes vistes privilegiades per tota la ciutat, no només a la part alta, sinó a la part baixa de la ciutat i especialment al mar. I a més és un edifici que té molta història, jo crec que no sé fins a quin punt l'hem de reivindicar una miqueta perquè queda com a tapat per lo que són les voltes del circ, que clar, és impressionant. A les voltes del circ segueixes caminant i trobes aquí la torre. És un edifici, Manel, que és superpolivalent. Sí. El van construir els romans, segle I després de Crist, però després, en època medieval, com a que li van refer la façana, va ser palau de Reis, i després té una etapa molt, molt fosca, però que també s'ha mosaïtzat i s'està explicant que és que durant el franquisme va servir de presó i aquí van passar coses terribles. Paco Tobar, mira, te presento, Manel, el Paco Tobar, ell és un intèrpret de patrimoni de confiança que tenim aquí a Tarragona, no només treballen a Tarragona, Argos Serveis Culturals fa visites guiades, per exemple, al mateix Egipte. Paco Tobar, bon dia.
Bon dia, bon dia, sí, que ben presentat em tens, no? Egipte jo encara no, jo el soci, però sí, sí, ens movem per molts puestos i moltes històries.
Jo he pensat, qui em pot explicar com a 2.000 anys de història d'aquesta Torre del Pretori en 13 minutets, dic el Paco.
Sí, intentarem ser breus. Ja veuràs el dia que descobriu que no sé llegir i em fart de riure que us fareu. Doncs sí, estem a la Torre del Pretori, que és el nom modern, diguem-ne, entre cometes, perquè pretor és el governador romà d'una província, per tant, el pretori seria l'espai d'administració provincial.
Vist des de fora, té un toc medieval i sembla com ha fet amb peces amb carreus d'aquells tan grans, no? Sembla una construcció del Minecraft.
Sí, no se m'hagués acudit, que jo tinc una edat, ja no se m'hagués acudit dir una cosa així, hagués dit del Lego, potser, no? Sí, o dels Tente. A veure, sí, la veritat és que des de fora té de romà el que la Núria i jo tenim d'arxiducs d'Àustria, més aviat. Més, bueno, no sé tu, però jo no, gens ni mica, perquè és un edifici que ha sigut objecte de rehabilitació durant segles. L'edifici en si, que efectivament és el segle I després de Crist, París, que és la torre, una de les dues torres del Fòrum Provincial, del que aquí a Tarragona hem anomenat sempre la, el lloc de Torre Pilats, li dèiem, perdó, el lloc de Torre del Pretori li dèiem la Torre de Pilats, la presó de Pilats, era un dels edificis de l'administració per on s'accedia des del circ cap al fòrum, dues caixes d'escales, una és l'antiga audiència i l'altra és la Torre del Pretori.
O sigui, feia simplement com de passadís per passar d'un lloc a l'altre, unes escales comunicants.
Sí, però escala XXL, perquè com que ser romano mola i ser de Tarra com mola más, i no oblidem que per qüestió de tamany Tarra costava al sud de Bilbao, i fem les coses a lo grande, tindríem aquí el gran fòrum provincial amb dues caixes d'escales que servirien no només al desnivell, perquè clar, hem de recordar que la part alta és un turó. Bueno, la ciutat sencera és un turó, no? Aleshores aquest turó queda rebaixat al segle I, 60 anys després de la mort d'August, per fer aquests tres grans edificis que ara són part del nostre espai patrimonial, on hi ha la catedral, hi hauria el temple d'August, la part alta el fòrum, és a dir, la zona de govern de la província, una plaça ajardinada al mig, i el circ a baix de tot. Aleshores, a cada punta del circ, és a dir, a cada punta del fòrum provincial, l'actual antiga audiència i l'actual torre del pretori serien les dues caixes d'escales.
Eren les campanes de la catedral Marcana, sí. Al punt d'ahir mitja. Manel, tens curiositat per saber una mica...
Sí, digues. Jo vull saber una mica, perquè és veritat que ens ha donat com una mica les pistes de com està fet justament aquest espai, però físicament, Paco, com podríem explicar aquesta construcció perquè els oients que ens estan escoltant des de casa se'n puguin fer també una idea?
Doncs és una mole quadrada, tirant a rectangular... és una mole, la skyline doncs, de Tarragona és algo que es veu bastant, d'un quadrat quasi rectangular amb finestres gòtiques a la façana principal, de la mateixa pedra que les restes romanes, perquè medieval sí, però tontos tampoc, perquè te n'has d'anar al Mèdul a agafar pedra quan pots baixar 600 metres i trobar avall i desmuntar la ciutat romana que estava allà.
Això passava, o sigui, en època medieval agafaven les construccions romanes, agafaven les pedres i les posaven.
Ha passat en totes les èpoques, en tots els llocs, però a veure, entre tu i jo, anar 10 quilòmetres a menjar pols i traslladar pedres o baixar 600 metres i desmuntar les ruïnes de la ciutat romana que seguia allí. Home, a veure, xico, pues, entre dos i dos, una tarda tonta amb el cunyat, una ganzúa, un carro de bueyes i quatre col·legues, doncs fas bastanta més via. Que passa que la torre en si de romana, doncs clar, la forma ja no és, i la torre romana seria una miqueta més baixeta, més quadrada.
I què passava? Quina època medieval? Perquè això era Palau Reial.
Sí, això va acabar sent Palau Reial en temps de Jaume II, és a dir, estem parlant del net de Jaume primer, i havia sigut des del moment de la Reconquesta, és a dir, la recuperació de la Tarragona cristiana el 1129, va reconvertir la torre, que encara hi era, o sigui, encara havia tingut en època visigoda, no sabem exactament com, però tindré també encara un ús, però això encara hi era, el que fan els normans que recorren que deixen Tarragona, Robert d'Aguiló i el seu, en diríem, el seu equip, és a dir, su panda de matones, perquè eren això, els mercenaris normans, reconquereixen Tarragona en nom de l'arcabisbe, i aleshores Robert d'Aguiló s'estableix en aquest edifici i el rehabilita com a fortalesa militar i com a residència.
Mola molt, perquè així a l'època medieval, sí, com aquí, i suposo que tot arreu, hi havia aquell joc de poder entre els nobles i els reis i l'església. I aquí estem a dalt a la Torre del Pretori i veiem de fit a fit la catedral, no? Això estava pensat.
Sí, home, a veure, és clar, la qüestió, en el fons, el poder és el poder, és igual que qui l'exerceixi, en sentit de si és un laic o és un eclesiàstic. Parlem de l'època medieval, la ciutat és de senyoriu feudal eclesiàstic, o sigui, el nostre senyor feudal era la mitra, era l'arcabisbe, però clar, el rei també volia la seva quota, i la primera reconquesta, aquest Robert d'Aguiló governava en nom de l'arcabisbe, però ell també tenia el seu, amb perdó per l'expressió fàcil i potser massa fàcil, també volia el seu 3%. Clar, aleshores al final la qüestió és a veure qui, amb perdó també per l'expressió, qui té el palau més gros. O sigui, la catedral és enorme, però, i això és una cosa que ara des d'aquí dalt, a l'Skyline de Tarragona ja no ho tenim, per obra i gràcia de la Suchet i dels napoleònics el 1813, entre nosaltres, la Torre del Pretori i aquí la terrassa on estem, i la catedral, no veuríem la catedral perquè hi hauria el gran massís de l'edifici del Castell del Patriarca, que seria tan alt com la catedral.
El castell del Patriarca, això, doncs, al segle XIX, no? Els francesos van fer una bona trinxada, però, bueno, ens van quedar construccions encara com aquesta. Continuem al pretori. No ens hem d'imaginar un palau aquí d'aquells de fer balls i festes, o sí, és que sona, o sigui, em fa l'efecte que era més fortificació, no? Més auster.
Ah, comença sent fortificació, acaba sent un palau fortalesa, és a dir, seguirà havent-hi merlets, però també hem de pensar que hi ha una part del palau que ja no es conserva, per tant, és una miqueta difícil d'endevinar com continuaria la zona de la plaça del Rei i mirant cap al passeig Sant Antoni, aquí hi hauria més espais, pisos intermitjos que ja no es conserven, també hi hauria. Sí, conservem la sala gòtica, que és com el Saló del Tinell, però un petitet, que és el segon pis de la Torre del Pretori, que queda redistribuït als finals del segle XIII, primers del XIV, i en lloc de tenir el passadís de l'administració imperial romana, com si podem veure el primer pis de la torre, doncs es converteix en una sala única, que era la sala de recepció, era el Saló del Tron. Però clar, si el rei venia a viure aquí a Tarragona en un període de temps determinat, o passava per aquí, una segona residència, que podríem dir ara, doncs clar, en algun lloc dormiria el pobre home. Per tant, hi ha espais a la torre que no podem imaginar, perquè no es conserven, també per obra i gràcia dels bonapartistes.
De fet, Paco, dèiem ara durant aquesta entrevista, durant aquesta connexió, que ha tingut diferents usos, però a dia d'avui és un espai que està museïtzat. Explica'ns una mica també com està feta aquesta museïtzació i què hi veurem si un dia decidim venir a veure aquest espai.
Sí, perquè hi ha sales emblemàtiques i un sarcòfag especial, cuenta.
Sí. A veure, l'accés a la torre és des del circ, per tant, ja per entrar a la torre, primer el que veu són les espectaculars voltes d'accés del circ romà, que són del segle I també després de Crist. O sigui, tu passes per una volta de no re, poqueta cosa, quasi 7 metres d'alt i 5 d'ample. Aleshores, surts a la torre i el primer que veus és el pis subterrani, on hi ha una exposició permanent de part del patrimoni epigràfic de Tarragona, és a dir, de les làpides, pedres, en fi, altars o pedestals d'estàtues romanes que s'han anat trobant al llarg dels segles i que formen part dels fons museogràfics del Museu d'Història, amb les inscripcions transcrites i amb la seva traducció. La tacleta, que és una estàtua romana d'una pobra noia que va morir de bona família, però va morir als 14 anys, i van trobar les seves restes pocs dies abans de Santa Tecla. A Tarragona no ens agrada gaire pensar a l'hora de batejar les coses. Una estàtua romana d'una noia trobada el 18 de setembre del 92. Com li diem? Pues tacleta. I acabamos. I que és una estàtua molt, molt maca. I després tens el primer pis, que a part de que ja el distribuïdi amb uns panells especificatius de com era Tarra, com una reconstrucció infogràfica, el que tindríem també és l'espai de l'antiga sala dels condemnats a mort, de quan la torre va ser presó, entre 1911 i 1953, que això és un lapse de temps prou gran com perquè literalment hagi vist de tot i de tots. Aleshores, en aquest passadís únic, que estaria cobert amb marbres, que els marbres no hi són, però que encara que conservem els forats, on hi hauria els claus que aguantarien aquests marbres, tenim que seria el passadís de l'administració imperial, si ens hem d'imaginar els despatxos, no?, de l'administració, il·luminat tot amb lampres d'oli, cobert amb marbres i segurament la volta de formigó romà amb estuc. Allí tenim en exposició el sarcòfag d'Hipòlit, és un sarcòfag preciós.
Ara has d'explicar la història d'Hipòlit, perquè és el que es diu sarcòfag d'Hipòlit perquè està gravat, no?, en la pedra. El van trobar per aquí, a la costa?
Des de la Torre del Pretori, allà on estem, allà del Terrassa, mirant cap a la punta de la Mora, doncs allà van trobar sota el mar. O sigui, el sarcòfag d'Hipòlit, que és romà, és marbre, és Carrara, època imperial, representa la història d'Hipòlit i Fedra, és a dir, història mitològica d'Hipòlit rebutjant els amors de la madrastra Fedra, que naturalment doncs, a Fedra no li fa mal dir de la gràcia, denuncia Hipòlit, el pare, i per tant, pare d'Hipòlit i marit de Fedra, s'empipa com una mona, i aleshores fa fora el nen de casa, que mor en un accident de cotxe. És una tragèdia grega, la cosa acaba molt malament.
Es diu sarcòfag d'Hipòlit, això, perquè representa, no?, en el gravat, té un gravat que representa aquesta història, però la gràcia és això, que feina rai per pujar, no?, des de la punta de la Mora per reflotar-lo.
Sí, hi ha tot un relleu espectacular que representa aquesta història mitològica. Es va reflotar, es va netejar, està aquí, però també feina rai per transportar-lo, perquè això era algú que havia encarregat això. O sigui, no, és un sarcòfag que s'ha trobat amb un nom identificatiu en una necròpolis. Això és Amazon ha perdido su paquete. Això és Lost in Translation, totalment. O sigui, segurament, o una empresa de pompes fúnebres que va decidir comprar un lot de sarcòfags bons de marbre per anar-los venent, o algun ricachón de vés a saber on, perquè clar, el vaixell no està enfonsat, o sigui, no vam trobar vaixell. Vam trobar el sarcòfag sota el mar. Per tant, el devien fotre dalt a baix de la borda per evitar enfonsar-se. Sí. Clar, on anava el sarcòfag? Doncs podia haver anat a Tortosa, a Tàrraco, al nord d'Àfrica, a Mallorca, o vés a saber, a Lisboa.
Doncs avui amb l'excusa de les vistes que hem pujat dalt de tot, Manel, volem reivindicar la Torre del Pretori, que
molt
queda
bé.
Una mica eclipsada per tot el conjunt del circ, però que val la pena visitar. Ara faig la foto, perquè tinc, mira, mar, part alta, és que es veu tot Tarragona.
Genial, doncs volem aquesta panoràmica. Gràcies als dos per acompanyar-nos i deixem, Núria, que acabis de gaudir d'aquestes vistes.
Gràcies, Manel.
Fins demà, adéu. I és el moment de conèixer un nou parc de llegenda, aquest podcast dels mites i llegendes que s'amaguen darrere dels parcs naturals de la Diputació de Barcelona. És un podcast que es pot escoltar sencer a la xarxa Més. Avui, els cargols del Parc del Foix ens porten la llegenda de la Cova d'Or. La història parla d'un cavaller que demana a un nen que el guiï a una suposada cova màgica que amaga grans riqueses. L'infant, però, només hi troba uns cargols que el senyor li fa dur a la butxaca. En parla l'Anna Mascaró, educadora ambiental.
Fa un temps es creia que entre Foix i Clariana hi havia un tresor amagat en un pou conegut com la Cova d'Or. Un dia, un cavaller va demanar a un vailet que el guiés fins a la famosa cova. El noi, que l'esperava fora, va veure que començaven a sortir moltíssims cargols de l'interior. De seguida, també va aparèixer el cavaller, amb dos serrons farcits de vés a saber què. I va ordenar al nen que s'omplís les butxaques d'aquells animalons i se n'anés de pressa. L'Anna Mascaró és educadora ambiental i a través de diverses activitats ensenya als nens la biodiversitat d'espècies i vegetació del parc. I quina millor manera de fer-ho que a través de contes i llegendes. Benvinguda, Anna.
Moltes gràcies.
Anna, és habitual trobar el cargol relacionat amb la bona sort?
Sí, és una d'aquestes llegendes o històries que expliquen, que potser la gent no coneix massa, però ho relacionen d'aquesta manera. Realment els cargols són uns animals que són molt propers a nosaltres. Ja els nens des de ben petits doncs canten la cançó de Cargol treu banya. Però si te'ls mires bé, són uns animals una mica estranyots. Són uns animals que es desplacen molt lentament, que van molt a poc, que es construeixen la seva pròpia casa, que arrosseguen sempre al llarg de tota la seva vida, que a vegades són difícils de veure, però que hi són, en el bosc i a la muntanya. També cal dir que últimament, els darrers anys, cada cop, la quantitat de cargols que trobem en el bosc, que trobem a la muntanya, és inferior, degut doncs, a la quantitat de pesticides que es tiren en els camps i també per aquesta sequera que anem arrossegant al llarg dels darrers anys.
I vosaltres feu buscar cargols als nens quan organitzeu les activitats del bosc?
Bé, nosaltres quan organitzem les activitats, sempre amb els nens, amb tots els infants, i també amb els adults, doncs els diem que s'ha d'anar molt de respecte amb la flora i amb la fauna que trobem en els nostres boscos, perquè realment són un tresor. Llavors, nosaltres, els cargols, doncs, els podem identificar, els podem observar, però el que no fem és manipular-los ni ens els emportem cap a casa, perquè en el lloc on han d'estar doncs és en el bosc, a la muntanya, en el seu hàbitat.
I tenim al parc altres animals de llegenda semblants als cargols?
Podríem tenir uns quants d'animals de llegenda. El que sí que tenim són animals molt importants. Per exemple, jo destacaria una espècie protegida que tenim en el parc, que és l'àliga cuabarrada, també coneguda com a àliga perdiguera, i és una espècie molt i molt protegida que, per sort, doncs, la tenim present en el parc del Foix, l'àliga cuabarrada. I, per tant, també podríem dir que és un tresor com un animal de llegenda que podríem tenir, que encara es conserva a les nostres contrades.
I què ens pots dir de les coves, que també és un element important d'aquesta llegenda? Què tenen de llegendàries les coves?
Bueno, les coves sempre són llocs misteriosos, no? Perquè generalment són llocs foscos, que tu hi entres, i a vegades els animals que viuen dintre les coves ja són animals cavernícoles, especialistes en viure dintre les coves i, per tant, animals diferents que els que podem trobar en un alzià, en una pineda, I llavors entrar en una cova sempre és un misteri, perquè no saps què t'hi trobaràs. A tota la zona d'aquí al Parc del Foix doncs, també és una zona on hi ha petites coves, petites baumes, perquè aquestes muntanyes doncs, estan fetes de roca calcària. La roca calcària és una roca que al llarg dels milers d'anys, per acció de l'aigua de la pluja, en mica es va dissolent, i per tant a través de fissures, a través de petites escletxes a la roca, es poden anar formant aquestes coves. I a vegades a dintre les coves també és un bon refugi on s'hi amaguen ratpenats. Els ratpenats també és un d'aquests animals una mica llegendaris, no, a vegades, però també els ratpenats són uns animals protegits i que troben refugi i a dintre de les coves.
El marrec va córrer cap a casa i quan va arribar es va endur una grata sorpresa. Els cargols s'havien convertit en monedes d'or. Des d'aleshores, molta gent ha visitat la cova, però mai més ningú no ha trobat ni cargols ni monedes d'or. Parlem de coves, de ratpenats, de cargols. Pot ser que al Parc del Foix hi trobem una gran diversitat d'elements potencialment màgics? No sé si per la geografia o per la flora i la fauna característics del parc.
Sí, jo us diria d'aquesta manera, eh? Sí, que tant de plantes com d'animals podríem considerar que n'hi ha uns quants de màgics, no? A més, el Parc del Foix, l'altre element màgic, podríem dir que té, és el pantà del Foix. El pantà del Foix és la zona humida més gran que tenim aquí al Penedès. Per tant, és una zona doncs, important, refugi d'aus migratòries i d'ocells aquàtics, i per tant és una zona també important. Aquest punt, en els llocs on hi ha aigua, sempre és un lloc una miqueta especial, eh? I també és un lloc una mica com de misteri, com de llegenda. Eh?
Ara que mencionaves el pantà del Parc del Foix, que és molt conegut, hi ha llegendes relacionades amb aquest pantà o amb altres espais del parc?
Bueno, llegendes en concret relacionades amb el pantà no en coneixem cap. Sí que podríem dir que potser a partir d'ara podríem començar-nos a inventar alguna llegenda, eh? Perquè aquests darrers anys una de les espècies que ens ha aparegut en el pantà, un peix d'aquests introduïts, que és el silur, que és un peix que és molt gran i que se'n comencen a veure en la pantada Foix, podríem dir una miqueta per mala sort que es comencen a veure, perquè no hi hauria de ser un d'aquests peixos introduïts que ens ve d'altres zones, i és un peix que és molt gran, que pot arribar a fer 2 metres de llargada. I, per tant, veure aquest peix, doncs potser sí que et pot arribar a pensar en que poden existir monstres, no?, en la pantada Foix, per exemple. I altres elements màgics que podríem trobar en el parc, doncs jo em fixaria sobretot en les plantes. A vegades hi ha plantes que no hi dones la importància que tenen. Aquí tens plantes remeieres, plantes medicinals, molt conegudes aquí a la nostra zona, i aquestes plantes tradicionalment doncs, s'han utilitzat per curar alguns mals, eh? Per tant, també tenen aquest punt de màgia, no?, aquestes plantes, podríem dir.
Vaja, tenim una gran varietat i diversitat d'elements màgics i llegendaris en aquest parc. De monstres sembla que no, malgrat que acostumen a estar bastant associats a pantans i a llacs, no? Com per exemple la llegenda del Llagnès a Escòcia. Jo crec que el pantà de Foix ara faltaria crear una llegenda que parlés d'algun monstre del pantà de Foix.
Sí. Bueno, algunes vegades amb els nens, no?, quan fas alguna activitat, ells també tenen idees molt, molt imaginatives, i jo crec que amb tota la canalla podríem arribar un dia a construir una nova llegenda, no?, d'aquests animals fantàstics que podrien viure en el pantà de Foix. Eh?
Però de moment, Anna, ens quedem amb la llegenda de la Cova d'Or, que jo crec que ens haurà sorprès a molts, perquè segur que tots havíem escoltat que elements com les faves es podien convertir en monedes d'or, però amb cargols crec que no era tan conegut o tan habitual, malgrat que hem descobert que és bastant de la nostra terra, i sobretot bastant d'aquest parc de llegenda, el Parc del Foix.
Sintonitza Obert per Vacances.
I si ara us esteu preguntant què podeu fer les properes hores, quines propostes tenim per gaudir avui i demà, doncs qui ens explica cada dia és el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel. Doncs molt bé. I tu, què tal? Com estàs?
Bé, amb ganes de conèixer nous plans perquè ens expliquis, doncs, això, cosetes que podem fer tan bon punt acabem el programa d'avui.
Molt bé, doncs mira, si et sembla, la primera de les propostes és l'hora màgica al monestir de Pedralbes, a Barcelona.
Màgia en un monestir, directament ho hem d'entendre tal qual diu el nom?
No ben bé, no. Ni màgia ni molt menys bruixeria. Hora màgica, doncs en aquell sentit, no, d'hora tranquil·la, d'hora especial, i és que cada dimarts i divendres doncs tenim l'oportunitat de visitar de manera gratuïta, important, sí, el que és considerat un dels claustres gòtics més grans del món i que compta amb 3 pisos, gaudint, per tant, d'una estona de calma, de tranquil·litat, de 6 a 9 del vespre, en aquesta hora tranquil·la, en aquesta hora màgica.
Doncs escolta, m'agrada molt aquest pla, i a més gratuït, per tant, un pla genial a partir de les 6 de la tarda. I ara, de Barcelona, anem cap a Tarragona.
Anem cap a Tarragona per gaudir demà 23 de juliol del concert del Petit de Calaril. Només quedo jo, tan sols un tros de vent que se'n va. Concert del Petit de Calaril, demà a les 9 del vespre al refugi del Moll de Costa de Tarragona, en el marc del Festival del Camp de Mar 2025.
Doncs aquest pla que ens hi apuntem tots a partir de, doncs això, de quan ja arriba l'hora més del vespre, que ningú s'ho perdi, a partir de les 9, doncs tothom cap allà. I aquest grup, de fet, estava pensant que ha retornat justament aquest mateix estiu.
Sí, així és. Després de 3 anys d'inactivitat, aquest estiu tornen als escenaris amb la gira del seu nou disc, Aril, 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 presentat, de fet, el passat 8 de maig. Les entrades costen 22 euros i es poden adquirir a entrades.tarragona.cat.
Molt bé, i per acabar ens n'anem cap a les Terres de l'Ebre.
I tant, amb una proposta que es pot fer, de fet, al llarg de tot l'estiu, eh? Per tant, no la deixem escapar. És l'oportunitat de conèixer, a veure què et sembla, les aus del Delta de l'Ebre.
Doncs m'agrada moltíssim. De fet, vaig estar aquest cap de setmana al Delta de l'Ebre, que tots els camins, no sé per què, ens estan portant cap al Delta de l'Ebre en aquestes darreres hores. I quines aus podem conèixer, Adrià, per exemple?
Doncs diverses. És un pla molt tranquil que es pot fer tant amb amics, amb parella o amb família, en plena natura, que va molt bé, doncs, desconnectar, com deies, els caps de setmana. Podrem trobar, doncs, espècies diverses, des del bernat pescaire, el martinet blanc, la gamba roja, el flamenc, diverses espècies d'ànecs. És, de fet, una sortida d'iniciació ornitològica al Delta de l'Ebre, la zona humida més gran de Catalunya, i, de fet, una de les més importants d'Europa Occidental, amb una passejada pels voltants del món Natura Delta per aprendre, doncs, identificar i conèixer els ocells més comuns d'aquesta zona.
Molt bé, i a quin preu i com ens hem d'apuntar si volem fer aquesta activitat?
Mira, tenim 8 euros als adults, 4 euros als infants de 5 a 12, sí que cal fer reserva prèvia a la web de Mont Natura Delta de l'Ebre, on, de fet, també podem trobar altres activitats similars a la zona.
Doncs perfecte, prenem nota de totes aquestes activitats. Moltes gràcies, Adrià, i fins demà, que vagi bé.
Que vagi molt bé, fins demà.
I anem ja trobant la part final del programa d'avui, i com no pot ser d'una altra manera, hem d'acabar amb la cançó de l'estiu. La Júlia Llanes, ja a la primera hora, ha deixat les seves cartes sobre la taula amb aquest tamacle, podríem dir. Júlia, recordem-ho una vegada més. Quina ens has proposat?
Rhythm is a Dancer. És un tamacle impressionant.
És un tamacle impressionant. Sergi López Otal, és el teu torn.
Ara em toca a mi.
Et toca a tu. Però eufòric ha de ser, perquè podries guanyar avui.
Podria guanyar.
Podries guanyar, clar.
Doncs va, la Júlia juga avui amb una bassa emocional, eh? Jugava amb una carta especial més que lícita, per tant jo també porto una cançó amb un cert significat emocional per mi, i és una cançó, recordem, del 1993,
sí,
que a mi em recorda molt al meu pare, que li agrada molt el grup que la interpreta.
Molt bé.
I dic interpreta perquè aquí hem de posar un parell de cosetes en context.
Què passa aquí? Dóna'ns detalls, això.
Mira, jo avui presento candidatura amb Falling in Love with You, d'UB40.
Sí?
El que em referia, però, és que el grup originari de Birmingham no va ser el primer en descobrir-nos aquesta cançó, sinó que va ser Elvis Presley, que va interpretar en primer lloc aquesta cançó, escrita l'any 1961,
sí,
per George David Bass, Ugo Peretti i Luigi Creatore. Elvis, doncs, va posar la cirereta cantant-la amb motiu de la pel·lícula Blue Hawaii, que és una de les... dels èxits més importants dels 60.
Molt bé, és a dir, que ja poses aquí a Elvis, eh? És a dir, li vas sumant ingredients, eh? A la candidatura.
I a veure quin plat surt al final. Jo crec que s'entrarà un maco, maco.
Això és una mica trampa, eh?
Sí, eh? Perquè, clar, s'ha jugat amb diferents noms directament, ja. Clar, no sé si les bases ho permeten, això.
Bueno, clar, ens quedem, una jo cançó... em quedo amb la W40, que va portar el hit al seu terreny i el va adaptar al seu estil reggae, famós que tant els caracteritza. I doncs això, una cançó per dedicar al teu enamorat o a la teva enamorada cada estiu de la teva vida, Manel.
Molt bé.
Perquè la realitat és que des de que UB40 va llançar aquesta cançó l'any 1993,
sí,
no ha passat mai de moda. No
molt
passarà mai.
Que això és importantíssim, no? Aquestes cançons que estiu rere estiu segueixen sonant, no? I no caduquen. Això està molt bé.
I
llavors, ara, Sergi, hi ha el dubte. Jo estic gairebé segur de que ho has dit a la primera hora, de que existeixen discoteques tranquil·les. Tu dius que no ho has dit
jo
mai.
Jo no estaria tan segur.
Això, Júlia, ho haurem de comprovar després. Haurem d'anar a buscar la primera hora del programa i veure si ha passat.
I demà ho diem.
I demà
portarem la resposta.
És a dir, tu assegures que no has dit mai el concepte de discoteques tranquil·les. Que pot sonar una discoteca tranquil·la. Jo estic gairebé convençut de que sí que ho has dit.
Jo també, eh? I crec que el Carles també. El nostre tècnic pensa el mateix.
Veurem.
Doncs mira, per no fer-ho jo, Carles Soler Piqué, que aprofitem ja per donar-li les gràcies també pel programa d'avui, per tu, quina és la cançó guanyadora d'avui? Estiu del 93, 1993. Nervis, tensió.
Mare meva, els tambors.
Anava a dir, no sabia que durava tant, això.
Quin redoble.
La de la Júlia, ostres. És que ja no és ni el nom de la cançó, és la de la Júlia. O sigui, jo crec que és un boicot.
Per lo que sigui.
És un boicot, Sergi, que ja t'hauries de fer mirar.
El Carles no sap quina és la cançó de la Júlia.
La de la Júlia.
Com que no?
La de la Júlia.
Això és mentira, que me la porta cantant tota l'estona.
És veritat. És aquesta. És aquesta. Però acabarem amb la teva, Sergi, igualment. No has guanyat el punt, però pensa que tens encara el mig punt que vas guanyar ahir. És a dir, estem a dimarts i tens un 0.5.
Anem empatats ara mateix, eh? Ah, no, anem desempatats per un punt.
Clar, ella té un punt i mig, tu tens mig punt.
D'aquesta setmana sí.
Però tot pot passar, estem a dimarts. Tot pot passar, pots acabar guanyant.
Ai, Manel.
Només que demà guanyis, ja et poses en...
Vaja, en delantera.
Exacte, sí. Tot pot passar demà. Veurem què passa, marxeu amb aquesta cançó, amb aquests tamacles de l'estiu, amb les cançons de l'estiu que van marcar una època, una generació, en aquest cas, de l'any 1993. Gràcies, Sergi, gràcies, Júlia, gràcies també a vosaltres. Tornem demà a partir de les 9:03 amb un nou Obert per Vacances. Que passeu un bon dia. Adeu.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot.
A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Et sona? La música que vols a Jukebox.
Radioactive. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Had a kind of love, I thought that it would never end. Oh my lover, oh my other, oh my friend. We talked around in circles and we talked around, and then I loved you to the moon and back again. You gave everything this golden glow. Now turn off all the stars, 'cause this I know, that it hurts like so.
Ràdio Sant Cugat, notícies.
El ple de juliol de Sant Cugat, l'últim abans de les vacances d'estiu, ha servit per aprovar dos plans en matèria de medi ambient. Per una banda, el ple ha donat llum verda al nou pla de prevenció d'incendis forestals per al període 25-30, amb l'objectiu de reforçar les accions per minimitzar el risc de focs en un territori que es considera altament vulnerable. També es tira endavant el pla d'emergència de suport a la pagesia de Sant Cugat per posar sobre la taula la importància de la pagesia en la gestió del territori i la prevenció d'incendis. En l'àmbit de joventut, s'ha aprovat el Pla Local de Joventut 25-30. I com ja es va anunciar, el ple també ha aprovat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la prestació i finançament del transport urbà. En matèria d'habitatge, fa un pas endavant perquè l'edifici Villa Argentina, conegut com l'Estonac, aculli nous habitatges. La previsió és que s'hi faci 27 habitatges de protecció oficial de lloguer promoguts pel consistori o en cessió d'ús. També s'ha aprovat que la plaça de Sant Pere sigui més verda, el pla estratègic de Can Llobet i el projecte perquè el camí de Sant Cugat a Sabadell tingui més arbres i bancs. Tota la informació del ple la trobareu a www.cugat.cat. Més temes. El BBVA obrirà a principis de setembre el període d'acceptació de l'OPA al Banc Sabadell, amb seu a Sant Cugat, per poder incorporar al fullet els resultats semestrals de totes dues entitats i de les juntes d'accionistes del Sabadell del 6 d'agost, segons ha confirmat el Banc Basc. Fonts del BBVA han indicat que l'objectiu és que els accionistes tinguin la informació més completa possible per poder prendre una decisió. A més, la decisió evita que els accionistes hagin de decidir si vendre o no en ple mes d'agost, coincidint amb les vacances d'estiu. El 6 d'agost, els accionistes del Sabadell votaran si avalen la venda de la seva filial britànica TSB al Santander, així com el dividend extraordinari de 2.500 milions que se'n derivaria. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Media.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
Des del 1992, ara fa 32 anys, cada 3 de desembre es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, una data amb l'objectiu de sensibilitzar l'opinió pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat i promoure la presa de consciència. A Sant Cugat, la Taula per a les Persones amb Discapacitat ha impulsat una setmana d'activitats que s'allarga fins aquest divendres amb el lema "No som invisibles" per visibilitzar justament aquest col·lectiu. Per parlar dels reptes que tenim per endavant com a ciutat i també com a societat, ens acompanyen la Montserrat Trias i el Llorenç Sabater. Ells són membres de la Taula per a Persones amb Discapacitat en representació de SIC, l'Associació Catalana per Persones per a la Integració de les Persones Cegues. Llorenç, Montserrat, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Una de les activitats que s'han fet aquesta setmana és el Mapathon, un exercici per identificar les barreres que tenim a Sant Cugat, a la nostra ciutat. Com valoreu aquesta iniciativa que es va fer la setmana passada i quines conclusions n'extraieu?
La iniciativa va ser interessant. Vam trobar que hi havia alguns problemes a la ciutat, o morts per la ciutat, i en principi l'avantatge, la cosa interessant seria que a partir d'ara, a partir d'aquest Mapathon, després es vagin intentant trobar solucions per anar solucionant tots aquests problemes detectats.
Que sigui un punt de partida, no?, per començar a revertir totes aquestes barreres que a vegades no som conscients però que tenim a la ciutat.
Sí, sí, perquè a vegades el que es fa, tens la cosa de que es fa validacions, es fa auditories, i si després no acabes aplicant-li solucions, al final acabes no sabent per res, anar mirant si hi ha errors i no s'arreglen.
Clar, falta passar la prova del cotó al final i és posar a prova, no?, aquesta infraestructura que tenim a la ciutat.
Exacte.
Quins són els principals problemes que té Sant Cugat per a les persones que tenen ceguesa?
Els principals problemes que trobaríem en principi seria clar, nosaltres a l'hora d'intentar integrar-nos a la societat tindríem dos apartats. Un apartat seria la mobilitat, poder accedir des de casa nostra fins al lloc on volem anar a fer, tant sigui cultural, anar a comprar, anar a fer esport, i l'altre, poder accedir al lloc i després que al nou lloc hi hagin coses accessibles. I aquí amb aquest Mapathon el que es va intentar és mirar com podíem arribar a un lloc i quines barreres trobaríem. I una cosa que s'hauria de fer és intentar fer que hi hagi camins accessibles per poder accedir als llocs. Aquest seria un primer vessant.
Una primera part. Quan preparava aquesta entrevista vam tenir una conversa prèvia perquè jo volia saber quins eren els reptes, perquè evidentment des del meu punt de vista, no?, doncs hi ha moltes coses que no sabia i volia preparar-m'ho bé. I parlant amb vosaltres, la Montserrat em va dir una cosa que em va cridar molt l'atenció. Em va dir, Sant Cugat és una ciutat amb espais molt amplis, que això fa que sembli que sigui una ciutat molt bonica, no? Però això per vosaltres també us proposa alguns reptes, no és així, Montserrat?
Sí, a veure, segur que fa que sigui una ciutat molt més bonica. A nosaltres també ens agrada. Són molt agradables els espais oberts, però a les persones que som cegues totals i algunes amb segons quin tipus de baixa visió, en segons quin moment del dia, fa que ens desorientem moltíssim. I anar d'un punt a l'altre sigui realment molt complicat, perquè no tenim un punt de referència o una línia, més aviat, més que un punt. Clar, visualment és un punt, tu veus cap on vas i tires cap allà. Quan ho has de fer a base de tacte del bastó, doncs, o dels peus, que hi ha d'haver-hi una continuïtat tàctil de referència, I això en els espais oberts es perd. Es perd perquè el tipus de mobiliari sovint està col·locat de manera que no respecta línies rectes o que es pugui utilitzar com a punt de referència. I, per exemple, per veure si em puc explicar més bé, a la Rambla del Celler, el tros on hi ha justament de l'Ajuntament fins al pas de vianants de Francesc Moragues, que és una part ampla, és on hi ha el carril bici, una vorera molt ampla, molt agradable, amb jardineres, amb quiosc de premsa, de flors. És una part que nosaltres no podem anar, perquè no tenim res on referenciar una línia recta per desplaçar-nos, per tant ens podem posar allà a fer cercles, caminant, com si fos el desert. Això amb bastó, amb gos guia, si algú s'ho coneix i vol anar de dret, ho fa. Si es fica, s'embolica per segons on, i llavors tampoc les plantes o les jardineres no el deixen veure i al final s'embolica, tampoc, que a vegades no va prou bé. I les persones que tenen baixa visió, que per allà doncs, tenen la comoditat de tothom perquè és un espai ample i tal, quan es fa més fosc o quan el dia és més tapat o la llum no és prou bona per ells, llavors resulta que han d'agafar com a referència, poden fer servir, però per què? Perquè hi ha la línia blanca, que suposo que és blanca, crec que és blanca, que separa l'espai de les bicicletes
del carril bici.
Del carril bici de l'espai dels vianants. I llavors ho segueixen com segueixen les línies de les carreteres.
Quan conduïm.
Quan conduïu. Val? I si no és així, també es desorienten i llavors hi ha el perill dels escocells dels arbres que s'hi entrebanquen i caus. Clar. I la veritat és que et pots fer mal.
I tant. De fet, les polítiques d'habitatge i les polítiques d'urbanisme, volia dir, dels últims anys, han apostat per vianantitzar molts espais. Això també ha volgut dir que ha vingut acompanyat a vegades de fer molts carrers en plataforma única, que no hi hagi la vorera una alçada diferent de la calçada. Això que a ulls de moltes persones pot semblar un pas endavant cap a una mobilitat més agradable, més sostenible, en el cas de les persones que no hi veuen bé, té alguns inconvenients.
Sí, el problema de les zones així, que plataforma única, el problema que dona la persona en ceguesa és un problema que es desorienta, perquè com que de repente que no hi ha, quan tu vas caminant per una vorera, saps que en un cantó tens la paret, a l'altre cantó tens el graó de la vorera, o sigui, si et desvies trobes una cosa o l'altra, i a més quan arribes al final de la cruïlla hi ha el baixant per poder baixar i que trobar. Tot això et dona eines per orientar-te. En una vorera plataforma única tot això ho perds, quan arribes tu pots atrevessar 3 o 4 carrers i pensar que no has atrevessat ni un. I després, a part, que també un problema molt greu que també hi ha és que, quan, encara que sigui peatonal, al final sempre hi ha un moment on hi passen vehicles. Aquests vehicles, a vegades, amb una vorera, saben que no poden aparcar sobre la vorera, però, en canvi, en una plataforma única, aparquen a un pam de la paret per tal de deixar passar el segon cotxe que ve per darrere.
I això també complica, no?
Sí, complica de que normalment, sobretot com que a vegades són camions grossos que tenen la porta oberta per estar descarregant, amb el bastó no detectes l'obstacle i de tant en tant et menges la porta del cotxe. I
clar, llavors. Perquè tot allò que no és arran de terra amb el bastó no es pot detectar.
Exacte.
Últimament hi ha més senyalització, podríem dir, per a persones cegues. Per a aquells que no ho sàpiguen, per exemple, parlem d'aquestes línies que hi ha marcades al terra, amb aquest tipus de rajola, amb línies que de tant en tant també hi ha els puntets. La Montserrat parlava ara de la plaça de la Vila. Si no m'equivoco, fa pocs mesos es va instal·lar per entrar a l'Ajuntament un d'aquests camins que es poden seguir amb el bastó. Però el que passa és que segurament per desconeixement hi ha persones que obstaculitzen el que són els vostres camins que serveixen d'aquestes línies de referència. Us passa sovint això?
Sí, això passa.
Hauríem d'explicar-ho, què són aquestes línies i per què no ens hi podem estar a sobre.
Això s'ha d'explicar molt perquè és una cosa molt nova que justament bueno, ja va néixer abans, però s'ha potenciat molt amb les plataformes úniques. Han hagut d'aparèixer dos signes tàctils al terra. Un és una línia de botons, que en les plataformes úniques on hi ha un espai pels vianants, i un, o sigui, no són de vianants, són plataformes úniques on sempre poden passar cotxes, ens avisen o pretenen avisar-nos, a vegades no és fàcil de detectar, que passem de la zona segura de vianants a la zona de trànsit de cotxes. Uh-huh. I això són uns punts. I això també ha de quedar lliure d'obstacles perquè el puguem trobar. Però el que sí que ha de quedar absolutament net d'obstacles són el que en diem encaminaments, que són les rajoles que fan línies a terra, que és el que deies tu, que va del pas de vianants de davant de l'Ajuntament fins a la porta de l'Ajuntament, perquè aquella vorera, com dèiem abans, és tan ampla que si no, anar d'un punt a l'altre en via recta, si no ho veus, no és possible. Llavors l'hem de seguir, però sovint que ens hi trobem, n'hi ha un que porta cap a l'Ajuntament, a la Rambla del Celler, i un altre que porta a la paret de la piscina, des del pas de vianants. Què ens hi hem trobat a vegades? Doncs que a vegades s'hi fan fires i s'instal·la a sobre, o al mercat, clar, algun dels penjadors. En algun altre lloc que també n'hi ha, doncs, taules de cadires, o les cadires que estan ocupades estan a sobre de l'encaminador. Clar, això distorsiona, perquè nosaltres no tenim la facilitat de dir, ai, m'aparto uns pams i ho recupero. Uh-huh. Hi ha llocs que potser sí, però molts llocs que hi ha els encaminaments és perquè això no és fàcil.
Seria una solució, jo crec que no massa complicada d'executar, que hi hagués aquests encaminadors, es diuen Montserrat, aquestes sí, línies que marquen el terra per anar als punts més habituals de la ciutat, seria d'ajuda que s'instal·lessin aquestes rajoles amb aquestes línies?
Això en alguns punts és imprescindible. Una altra cosa és que sigui fàcil d'instal·lar urbanísticament, val? Perquè sovint doncs, han d'esperar que hi hagi algun motiu per aixecar les voreres, com que no s'ha fet d'entrada en el moment de fer les obres, doncs clar, ja vol dir aixecar vorera i instal·lar rajoles diferents, i això a vegades fa pujar el pressupost si no es fa des de bon començament, no? Ja sabem que tot el que entra per pressupost és més complicat de fer, però sí que se n'ha de fer, i n'hi ha algun de previst, ja que porti cap a la porta de l'auditori, si no tampoc s'hi pot arribar.
Clar.
I n'hi ha d'altres que suposo que al llarg del temps s'haurien d'anar fent.
Intentem fer la pedagogia des d'aquí, si veiem aquests punts, si us plau, no hi posem coses a sobre perquè dificulta la navegació per les persones que no s'hi veuen bé. Un altre risc que hi ha a l'hora de desplaçar-se per la ciutat i que cada cop va més són els vehicles elèctrics, no? Que tenen aquest soroll característic però que no sentim tan bé com els vehicles a combustió i que pot generar algun ensurt.
Exacte, els vehicles, nosaltres normalment quan ens movem fent servir normalment molt l'oïda i normalment intentem detectar si ve, per exemple, si has de creuar un carrer que no tingui semàfor, normalment el que fas seria escoltar si passen cotxes, i quan no sents cap soroll, bueno, quan sents teòricament que estan passant els que van perpendicular al teu carrer, travessaries. Clar, si estan passant cotxes que són elèctrics, si no porten soroll, pot ser que no sentis res, però que realment sí que estiguin passant els cotxes. I una altra cosa que també pot passar és que, com que és un so que no tots els cotxes són iguals, actualment, que a vegades, igual sent un sorollet i no el distingeixes com a cotxe. Clar. No? Que de tant en tant notes, hòstia, si això és el que ve aquí darrere teu és un cotxe, però no, sents una musiqueta, però realment no estem encara acostumats a detectar com a cotxe.
Per tant, els fabricants haurien de tenir un compte, també a l'hora de garantir la seguretat de tothom. Si parlem de transport, un altre repte que segur que hi ha marge de millores en el transport públic. Sí que estem avasats, per exemple, en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que tenim aquí a la ciutat, doncs que les andanes estan marcades amb aquestes línies que comentàvem anteriorment, amb megafonia, però en el transport públic interurbà i urbà, què falta perquè vosaltres pugueu utilitzar-lo en normalitat?
En principi el que faltaria per poder utilitzar és, nosaltres hauríem de poder saber quan arriba un bus quin bus és,
quina línia és
on, per saber on va, i no agafar un bus que ens porti un cantó que no volem, i després quan estem dintre poder saber quan hem de baixar. Llavors, normalment això s'hauria de fer via a dintre, com, a, bueno, com seria amb els ferrocarrils, que quan arriba un tren et diu on te va i on te va, doncs això teòricament faltaria que les parades tinguessin una megafonia a fora que et digués pròxim està aparcant el bus que va a tal lloc, uh-huh. i quan estàs dintre, que teòricament quan estàs abans d'arribar la parada et digués quina parada, quina és la següent parada.
Megafonia, doncs, per saber on ens trobem i cap a on anem i quina és la següent parada i quina és la línia d'autobús que està a punt d'arribar per encertar-la. Després hi ha una cosa que és la sensibilització social, no? Malauradament, a vegades no tenim al cap totes les casuístiques i la diversitat que tenim entre els nostres veïns i veïnes i podem fer coses al carrer que no ho fem pas de mala fe, però que obstaculitzen la mobilitat d'altres persones. Quins obstacles us trobeu a Sant Cugat a vegades que de ben segur no estan fets amb mala fe, però que a vosaltres us compliquen moure-us? Montserrat.
Doncs mira el que fa una estona deia el Llorenç, no? Els cotxes, que estàs en una zona de vianants o de plataforma única, sobretot de vianants, no? Com que el cotxe no té consciència de que hi hagi un espai concret pels vianants, uh-huh. o sigui, no, el criteri no està marcat per una vorera física, llavors què passa? Que un vianant decideix que per apartar-se i poder descarregar s'arramba a l'esquerra 50 metres més enllà un conductor.
Uh-huh.
Llavors 50 metres o 20 metres més enllà un altre conductor decideix que per no fer nosa i deixar passar els cotxes no pas els vianants normalment doncs decideix aparcar arran de paret però a la dreta, o sigui, vas fent una mica com d'eslàlon, no?
Uh-huh.
I això, per exemple, no es fa amb mala fe, es fa pensant en que no faràs nosa el cotxe que ve darrere. Però a nosaltres sí que ens fa nosa i quan és un camió que no el detectem ens mengem la caixa amb la cara, ens fem mal.
I això no és gens agradable.
Bueno,
no.
Genera tensió, certament, uh-huh. no? I qui diu això, doncs diu que hi ha ara molt de costum, jo crec que ha augmentat el costum, sempre hi ha sigut, però ara hi és més, de posar rètols de propaganda fora, com se diu això, parasols
de les terrasses
sí, molt baixos o al mig del que hauria de ser un pas lliure,
aquesta ocupació de l'espai públic, no?, per part dels privats, ja siguin negocis o ja siguin particulars.
Sí, perquè també hi ha plantes que són de particulars, no sempre són negocis. A vegades, aquí, quin negoci hi ha? Bueno, no sé si hi ha un negoci en algun pis, però vull dir, és una entrada de d'habitatges, teòricament. I també ens en trobem,
A nivell de l'administració, creieu que s'han fet passos endavant per tenir en compte tots aquests criteris i ser més inclusius i tenir una ciutat més amable per tothom? Us sentiu escoltats o queda molt camí per fer?
Queda camí per fer. L'única, per exemple, aquest any ha entrat en vigor el nou Codi d'Accessibilitat de la Generalitat de Catalunya, uh-huh. que teòricament marca molts criteris d'accessibilitat i ara, en principi, han de fer els ajuntaments i altres centres, han de fer com un pla d'accessibilitat i a partir d'aquí intentar aplicar solucions. El problema moltes vegades amb l'administració és que hi ha un pressupost, per exemple, per cultura, un pressupost per deports, per el que sigui, però en canvi, com que no hi ha una regió, jo diria, d'accessibilitat, aquest no té pressupost, amb el qual a vegades, clar, vas a demanar vull que necessitaria un encaminador per anar a l'auditori. I clar, fins que no hi ha el pressupost has d'esperar un, dos o tres anys que facin
o vuit
sí, vull dir, costa molt que tingui, perquè clar, no tenen pressupost.
Per tant, seria interessant potser que alguna de les regidories que tenim tingués un departament específic per accessibilitat.
Sí,
per poder-hi destinar les partides necessàries d'una manera més àgil.
O que cada una d'elles tingués dediqués una part amb accessibilitat.
Un compromís, no? Sí. Per garantir l'accessibilitat.
Sí, sí, sí.
L'accessibilitat és molt transversal, amb la qual cosa, clar, afecta els esports, afecta... I tots haurien de tenir una petita dedicació a això.
Doncs reivindicació feta. Se'ns acaba el temps, ens han quedat moltíssims temes per tractar i us convido a venir un altre dia perquè estaria bé també parlar de l'accés a la cultura, sí, a l'accés a l'esport. Per tant, tenim molts reptes, els mitjans de comunicació també tenim molt marge de millora, però ara us convido, ara hem fet aquesta crida a dedicar aquestes partides a l'accessibilitat en els diferents departaments de les administracions, que crec que és molt legítima i té molt sentit. A nivell particular, hi ha alguna cosa que us agradaria dir als veïns i veïnes que podríem fer per millorar aquesta convivència i per no posar entrebancs?
Amb veïns...
La sensibilització, no? Tenir en compte, no t'aparquis en una via de plataforma única pensant que no obstaquin els cotxes.
Sí, jo crec que seria...
Sobretot, potser seria quan, sobretot la gent, per exemple, de comerços, que quan deixen les caixes, que treuen les caixes, que pensin que si les deixen al costat de la paret interfereixen, clar, que potser les treguin al moment que toca, quan hagin de venir a recollir-les, que no cal que les tinguin tot el dia al costat de la paret, i sobretot que respectin els, quan hi ha els carrers que tenen aquests puntets, línies de punts que són perpendiculars a la paret, que intentin respectar els, bueno, que són els de puntets, que intentin també respectar l'espai que va entre la paret i aquests punts, no deixant-hi bicicletes, patinets i altres coses per allà dintre, pel mig, i respectin els punts, els encaminadors.
Montserrat, vols afegir alguna cosa?
No, jo crec que és això, eh?
Aquesta seria la demanda, que crec que no és complicada de complir, eh? Només falta tenir un xic de consciència i pensar-hi. Montserrat Trias, Llorenç Sabater, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al tema del dia del magazín del Faves Contades.
Gràcies a vosaltres.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
A la secció d'avui de Benestar Emocional presentem una nova col·laboradora, la psicòloga Lara Weinberg. Ella té un màster en Psicologia General Sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi. A més, té experiència en el món del voluntariat, del lleure, del teatre i la literatura. I és mare. La podeu trobar a Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Benvinguda, Lara.
Bon dia, Sara.
Abans de res, ajuda'ns a aclarir una mica els conceptes. Quina diferència hi ha entre teràpia, psicoteràpia i psicologia?
Val. És un tema, perquè ho anem dient tots de maneres diferents, no? Vull fer teràpia, estic fent teràpia, faig una psicoteràpia, què és terapèutic, què no, si és psicòleg o no el que fa la teràpia... A veure si ho podem aclarir. Jo crec que hi ha moltes coses a la vida que són terapèutiques. A vegades una conversa amb un amic és terapèutica, a vegades un treball corporal, a vegades hi ha molts moments i persones amb qui pots fer coses terapèutiques que bàsicament penso que té a veure amb alleugerir el patiment o prevenir el malestar. Jo crec que a nivell de prevenció, d'alleugerir símptomes, no? de cuidar-se, hi ha moltes coses que poden ser terapèutiques. Hi ha terapeutes que fan teràpies concretes, que no són psicoteràpia purament, que fan una feina en aquest sentit. El que passa és que els psicòlegs, que potser no fem bona feina explicant a la gent què fem,
què
no?
Sou.
Què som, també. És una ciència molt nova. És veritat que fa molt de temps ve de la filosofia, la psicologia, no? I s'ha reflexionat molt sobre la persona històricament, però que es vagi com constituint com una ciència no fa tant temps. És una ciència molt, molt jove i després culturalment aquí potser no tan instaurada o que implica molt desconcert, cert estigma també, no?
Sí, falta una mica de màrqueting, vols dir.
Probablement. A més, com que tampoc ens acabem de posar d'acord entre nosaltres, sí,
ui,
ens hauríem d'explicar...
Ja entrarem aquí.
Vale. O no, bueno, és... Però ens hauríem de posar d'acord i potser explicar-ho millor, no? O estem en això. En tot cas, els psicòlegs tenen la carrera de psicologia, algun màster probablement per ser psicòlegs clínics, d'alguna manera han d'estar acreditats per fer diagnòstics, observacions diagnòstiques. En principi som experts en l'observació de la conducta humana, no? Hem estudiat sobre això en profunditat. I també de la valoració i el tractament de la sintomatologia lleu o greu. Això no vol dir que imprescindiblement hagis d'estar molt malament per anar al psicòleg, que és una mica el missatge tradicional de les nostres mares i àvies,
sí,
no?
Sí, el de les generacions anteriors, perquè això sí. Està canviant, jo penso.
Estic d'acord. Està canviant, però un cop anem al psicòleg, encara podem tenir mares o àvies que s'espantin, no? I després, bueno, ens falta fer aquest pas de que ja no hi ha tant prejudici cap a dins, però una mica cap a fora, alguna atenció potser sí, no?
Sí.
Aleshores, no cal estar malament, però estàs treballant amb una persona que hauria de poder treballar d'una manera que no sigui iatrogènica i que no impliqui, no?, que et faci mal d'alguna manera. Aleshores, és un gran coneixedor de quan arribes a un límit a nivell simptomatològic, dominem la psicopatologia, sabem quan derivar. Jo crec que això és important per saber que estàs en una teràpia on estàs resolent algunes qüestions més, probablement a nivell més profund o sense riscos, no? I que hi ha un moment que fora de tot el que puguis fer terapèutic a la vida, que és absolutament complementari, jo diria molt recomanable, has d'anar a un lloc on et puguin tractar en aquest sentit.
Creus que a tothom li aniria bé, com s'acostuma a dir ara, o hi ha gent que realment no cal que trepitgi mai un psicòleg?
Crec que no és imprescindible a la vida anar a un psicòleg. Si tens una vida feliç, no, tranquil·la, i no et ve de gust, i no tens la motivació, no crec que sigui imprescindible pel viure, més faltaria, no? Crec que és imprescindible si en alguns moments on hi ha una psicopatologia, on hi ha molt patiment, on hi ha una situació vital molt complexa, jo aquí sí que crec que ens hem d'atrevir a dir que en aquestes situacions és imprescindible, i crec que, de fet, m'animaria fins i tot a dir que hauria de ser un dret, no? Ho dic perquè ara mateix tota la xarxa pública de salut mental està absolutament saturada, molt desfassada,
sí,
no?
Ja, per tant, no hi cap
també hem de poder dir-ho, no? I crec que una mica el criteri per saber que és el moment de consultar és tenir una motivació, també, tenir unes ganes per fer-ho i probablement un motiu. O si no saps el motiu concret i no l'entens bé, poder-se animar a anar a descobrir-lo, però sentir que tens algun motiu per fer-ho. Ho dic perquè a vegades pressionem molt a la gent a fer teràpia i anar obligat a un lloc a fer teràpia sense saber per què hi vas i sense ganes d'anar-hi.
No serveix de res.
És un problema com a psicòleg.
T'has trobat alguna persona així?
T'ho trobes, sobretot perquè jo també treballo molt amb adolescents, no? I els pares a vegades se sorprenen quan els dius, mira, que vingui, és veritat que a vegades se'ls ha d'acompanyar una mica a fer un primer contacte, és normal que hi hagi resistència, però un cop venen els dic, vindràs si vols, no? I tens allà unes sessions per guanyar-te l'adolescent, no? D'alguna manera, i per vincular-te amb ell. I en general, quan els dones un espai on estan còmodes i s'han pogut vincular amb algú, volen seguir venint, no? Però sí. Això de portar algú obligat sense ganes ni motivació no té sentit. A vegades ens estimem molt a una parella, insistim i